Estat i Generalitat començaran a negociar el finançament singular de Catalunya el 24 de febrer. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Els governs català i espanyol han acordat avui reactivar les comissions bilaterals Estat-Generalitat, Joan Bota.
El mes que ve es reuniran les comissions on s'ha de parlar del nou finançament, de la hisenda pròpia, de la condonació de part del deute de Catalunya i de transferències de competències, entre altres.
Madrid, Àngels Lafuente.
El nou model de finançament singular per a Catalunya centrarà la reunió del 24 de febrer, la bilateral i de traspassos entre l'Estat i la Generalitat. Una comissió que s'ha tornat a convocar després de 3 anys i que servirà per començar a dissenyar com es pot abordar el nou sistema de finançament català. La proposta que s'acordi haurà de passar per la Comissió d'Afers Econòmics i Fiscals a finals del mes que ve.
Mentrestant, la política espanyola continua pendent de què pot passar a partir de demà si, tal com sembla ara mateix, Junts per Catalunya i el PSOE consumen la seva ruptura.
Sí, Suma opta per no permetre la tramitació de la proposta perquè Pedro Sánchez es sotmeti a una qüestió de confiança, com reclama Junts, i hauria trencadissa d'abast incert. Junts exigeix també, per no despenjar-se de la majoria de la investidura, que es tanqui un traspàs de competències en immigració i una reunió Sánchez-Puigdemont.
Això el dia en què el Tribunal Constitucional ha apartat el magistrat conservador José María Macías del debat sobre la llei d'amnistia. Madrid, David Melgarejo.
El TC entén que queda contaminat per al debat perquè va ajudar a elaborar l'informe contrari a la llei que va fer el Consell General del Poder Judicial. La majoria progressista s'ha imposat a la decisió per 6 vots a 4 i així continuarà ara el debat de fons sobre la norma.
Els treballadors catalans van perdre poder adquisitiu l'any passat per l'encariment del lloguer i també l'encariment dels serveis bàsics.
La inflació va tancar el 2024 al 2,9% amb una pujada del 19% de la llum i del 10% del gas. Els lloguers van pujar de mitjana un 12,5% segons el portal immobiliari Fotocasa. Sentiu Jordi Asens, professor de l'Escola de Negocis EADA.
Los salarios en Madrid, Barcelona son mucho más altos, los precios son mucho más altos también, salarios bajos en lugares fuera de las grandes ciudades tienen más poder adquisitivo. Se están creando situaciones muy críticas donde el poder adquisitivo baja espectacularmente cuando hay que pagar alquileres que son extremadamente altos.
Tot això mentre el món continua pendent d'un possible acord d'alto el foc a Gaza, Jerusalem, Jordi Brascó.
Un acord que, de moment, no arriba. Hamas està a l'espera que Israel li aporti detalls de la retirada de les seves tropes. Els islamistes volen assegurar-se que aquest pacte suposarà la fi definitiva de la guerra a Gaza abans de signar res.
I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nen de 3 anys a Subirats, a l'Alt Penedès. Ahir li va caure sobre una porteria al pavelló esportiu d'Ordal. Corresponsal Montse Gené Riba.
Va passar ahir poc abans de les 6 de la tarda, quan després de l'escola diversos nens estaven jugant a l'espai del pavelló, que és d'accés lliure. El pavelló té les porteries de joc fixades a terra, però en un racó hi havia una porteria mòbil lligada per col·locar-la només quan es necessita. Per raons que s'estan investigant, va caure fatalment sobre el nen de 3 anys que estava jugant.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Ronald Araujo comunica al Barça que vol renovar el seu contracte.
Un gir de 180 graus en la situació del central. A les últimes hores ha passat de voler sortir del club, aquest mes de gener, a comunicar al Barça que es queda i que vol renovar. Les converses amb Flick, el tècnic, alguns companys i Deco, amb Araujo han estat claus per el canvi d'opinió del jugador. I a tot això, el Barça juga aquest vespre, partit de Copa amb el Betis, i la notícia de la convocatòria és que Ansu Fati es torna a quedar fora. És el tercer partit que Ansu queda fora de la convocatòria, i al Catalunya migdia, a més, també sentirem Ancelotti, el tècnic de Madrid, que ha fet una roda de premsa molt tensa i en què ha parlat, entre altres coses, de falta de compromís als jugadors.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però sí que hi ha algunes cues a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat per obres a l'autovia 2 a l'altura de Brera, direcció Lleida, i a la C63 a Vidreres en tots dos sentits, i al transport públic una incidència a la infraestructura de DIF que s'arrossega des d'aquest matí a Roda de Barà provoca retards d'uns 30 minuts a les línies R13 i R15 de Renfe.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Continuem amb fred, però diu que ve un canvi de temps?
Sí, de cara a demà. De moment, aquesta tarda, sense canvis a la vista, però demà al matí no canviarà el temps a ponent, a tocar de l'Aragó, ja sigui el Pirineu, ja sigui l'interior de les Terres de l'Ebre, però sí que aniran arribant núvols al litoral, prelitoral i Pirineu oriental. A mig matí, migdia, ruixats a les comarques del nord-est. Atenció, la cota de neu es podria iniciar als 500-600 metres, potser la tarda més aviat 800. I al litoral i prelitoral central, Costa Daurada i Costa de l'Ebre, hi arribaria més aviat a la tarda. I atenció també a la ventada i al temporal marítim de gregal del nord-est a tota la línia de costa. Per tant, demà, altre cop fred, accentuada la fredor en algunes comarques litorals i prelitorals, pel vent, pels núvols, en alguns casos alguns ruixats, però això només durarà demà.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El nou model de finançament singular de Catalunya es començarà a definir a partir del 24 de febrer a la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que se celebrarà a Barcelona. El conseller Dalmau i el ministre Torres han reactivat l'agenda de les quatre comissions que recull l'Estatut i que van acordar Pedro Sánchez i Salvador Illa el mes de novembre passat al Palau de la Moncloa. A Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Ha costat 3 anys, però finalment el govern espanyol i el català es reuniran el pròxim 24 de febrer. Ho faran en el marc de la Comissió Bilateral i de Traspassos amb els deures fets. Aquí és on es parlarà de finançament singular i s'establirà com es desplegarà el nou model. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
L'objectiu és arribar a bons acords pels ciutadans de Catalunya en matèria de com es millora el finançament dels seus serveis públics. I, per tant, honorant els acords que tenim també d'investidura, aquest serà un dels elements que també estarà present en aquestes reunions durant els propers dies. Permetin-me que ara, en aquests propers dies, els equips estiguin treballant per poder arribar a les reunions i avançar en el seu contingut.
A la reunió es dissenyarà el nou model de finançament que s'haurà de sotmetre al vistiplau de la Comissió d'Afers Econòmics i Fiscals que es reunirà a finals del mes que ve. En tot cas, la trobada d'avui entre el ministre Torres i el conseller Dalmau ha servit per reprendre les reunions bilaterals. La d'infraestructura se celebrarà el 17 de febrer amb la voluntat de tancar acords en un termini de mes i mig, com ha avançat el ministre Ángel Víctor Torres.
La voluntat del govern d'Espanya és poder llevar el major número de traspassos possible. El trabajo del Ministerio de Política Territorial es la coordinación con el resto de los ministerios. Estamos teniendo reuniones con todos ellos para poder llevar, y así lo anunciaremos y lo explicaremos el 24 de febrero, el máximo de los traspasos posibles con la Generalitat de Catalunya.
Amb l'agenda fixada avui es desbloquegen les relacions Estat-Generalitat i tant Dalmau com Torres han destacat que s'obre una nova etapa de relació que ha de permetre arribar a acords concrets.
Acords, doncs, entre els dos governs, tot i que la legislatura espanyola penja d'un fil ara mateix pendent de la reunió de demà de la mesa del Congrés dels Diputats. Sumar demana a Pedro Sánchez que faci gestos amb Junts per Catalunya i que reuneixi amb Carles Puigdemont per evitar que la legislatura espanyola quedi en punt mort. Tot plegat a poques hores que el partit de Yolanda Díaz decideixi si fa el mateix que el PSOE i frena la tramitació, com dèiem demà, de la proposta de Junts per una qüestió de confiança al president espanyol, Raúl Flores.
El PSOE no en té prou amb els seus vots per frenar demà a la mesa del Congrés aquesta proposta de Junts sobre la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. El text només es podrà aturar amb els vots de Sumar i els de Yolanda Díaz decidiran què fan en una reunió aquesta mateixa tarda a partir de les 4. Junts ja advertia ahir de conseqüències si tomben la iniciativa i avui el diputat dels Comuns, Gerardo Pisarello, un dels membres del partit a la mesa, demana als socialistes que evitin la trencadissa i facin gestos amb els de Carles Puigdemont. Són declaracions al 324.
No farem res que doni ales a una alternativa del PP i Vox, però també que li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar.
Gestos que per Pisarello han de passar per trobades de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont i també amb Oriol Junqueras.
Jo crec que el president Sánchez, igual que el president Illa, han de poder parlar amb Oriol Junqueras, han de poder parlar amb Carles Puigdemont. S'ha de negociar i s'ha de poder passar als fets, s'ha de complir.
Des del govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres veu encara marge per una entesa.
Yo lo que espero es que agotemos los plazos, lleguemos hasta el final en la voluntad de acuerdo por ambas partes y creo que es bueno que podamos llegar a una concordia, un acuerdo final.
I un altre ministre, Félix Bolaños, insisteix que el PSOE ja està complint tots els acords amb Junts.
Mentrestant, el Tribunal Constitucional ha apartat un dels seus magistrats del debat sobre la llei d'amnistia. És el català José María Macías, del Bloc Conservador, l'últim en arribar, a proposta del PP, i autor de polèmiques declaracions sobre aquesta norma, sobre la llei d'amnistia. Madrid, David Melgarejo.
El motiu pel qual s'aparta José María Macías és perquè va participar en la redacció i aprovació de l'informe del Consell General del Poder Judicial en contra de l'amnistia del març de l'any passat. I aquesta participació és pel TC el motiu per apartar-lo del debat. La petició de recusar-lo arribava directament des del fiscal general de l'Estat. José María Macías no contemplava apartar-se'n de manera voluntària. Havia fet declaracions com aquestes polémicas sobre la inconstitucionalidad de la amnistía.
Aquí hay alguien que no sepa que, en definitiva, son los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía los que con sus votos la están sacando adelante.
La decisió de recusar-lo és només de la majoria progressista del TC. Els altres quatre magistrats del Bloc Conservador han emès un vot particular. Res no canvia el joc de majories del Constitucional, que ara sí, ja podrà debatre sobre el fons de la norma, sense una resolució, diuen, abans de l'estiu.
I ja que parlem de temes judicials, el jutge Joaquín Aguirre, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, s'ha jubilat avui després de 36 anys al capdavant d'aquest òrgan. La polèmica ha envoltat algunes de les seves últimes investigacions que van posar en el punt de mira l'independentisme. Entre elles, la de la trama russa, on va arribar a acusar Carles Puigdemont d'alta traïció. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. No és habitual que un magistrat dediqui pràcticament tota la seva carrera a instrucció, a investigació, però ell ho ha fet. Home meticulós i exhaustiu, se li reconeix una bona feina sempre i quan no li surti el biaix polític. En uns comentaris privats, fet públics per Canal Red, el mitjà digital de Pablo Iglesias, es vantava de tombar el govern Sánchez, diu textualment, en dos telediarios.
Al govern le quedan dos telediarios alemanes, y ya está, a tomar por culo.
L'audiència li va haver de parar els peus i obligar-lo a arxivar les investigacions sobre la vinculació del Barça en el cas Negreira i la suposada trama russa del procés del cas Wolhoff, que el va portar fins a una televisió alemanya. Feia els interrogatoris que va divulgar al món amb aquests prejudicis. Està compareixent Víctor Tarradellas, exdirigent de Convergència.
Sí, le voy a hacer una pregunta que es retórica, porque ya sé la respuesta. Es que va a echar balones fuera. ¿Qué sabe usted acerca de la financiación de Waterloo?
No en sé, pues.
Como le entró el pánico, al final hizo la DUI, que la suspendió y no se sabía qué hizo y se marchó en el maletero del coche. No.
Puigdemont ha presentat una querella contra Aguirre, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encara no ha decidit si l'accepta o no a tràmit.
Més coses. La inflació va pujar l'any passat un 2,9% a Catalunya i els salaris van continuar perdent poder adquisitiu. Es van encarir, sobretot, els serveis bàsics de l'habitatge i el lloguer, mentre que els sous encara no han recuperat el poder de compra que tenien l'any 2007, Pilar García.
Destaca l'encariment de la llum un 19% i del gas més d'un 10%, igual que alguns aliments, com el peix, mentre que la cardabadella i de xai s'han empujat un 7%, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Alhora, els lloguers es van enfilar l'any passat un 12,5% de mitjana a Catalunya, segons el portal immobiliari Fotocasa. És l'increment més alt des del 2018.
I tot puja més que els salaris.
Doncs sí, que fins i tot baixen, segons un estudi de l'Escola de Negocis EADA i la consultora de recursos humans ICSA. El col·lectiu que va perdre més capacitat de compra és el de comandaments intermedis, perquè el seu salari va baixar més d'un 1,2% a Catalunya en relació amb l'any anterior. El sou dels treballadors sense càrrec va pujar un 1,7% i el dels directius no arriba a l'1%. Segons David Suárez, director d'estudis d'ICSA, encara no s'ha recuperat el poder adquisitiu d'abans de la crisi del 2007.
Cuando vemos la fotografía a 2007, ninguna de las tres categorías ha recuperado el poder adquisitivo. Hay una cierta mejora en los empleados a nivel salarial porque hay un mayor impacto de una serie de variables o medidas como la subida del SMI, aquellos incrementos de convenio que se hacen indexados precisamente a IPC.
Aquesta tarda, precisament, hi ha la primera reunió entre el Ministeri de Treball i els agents socials per parlar de l'augment del salari mínim. El Ministeri proposarà un increment de 50 euros al mes i els sindicats ja han dit que el consideren insuficient.
I el Parlament de Catalunya premiarà els seus treballadors amb un complement de productivitat amb una partida global de 900.000 euros. Aquesta compensació estava congelada des de l'any 2013 arran de la crisi econòmica, però el mes de novembre passat es va decidir recuperar-la just en el moment que es va acordar la supressió progressiva de les polèmiques primes per jubilació. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Els 250 treballadors que té el Parlament tornaran a cobrar aquest any el complement de productivitat que existeix des del 2008, però que la crisi va deixar congelat. Es tracta d'una paga anual que se situa al voltant del 66% de la seva nòmina, sempre que se superin uns objectius professionals marcats. En total, el Parlament destinarà aquest any 900.000 euros a premiar els seus treballadors, una xifra que ha avalat avui la mesa de la cambra i que s'inclourà als pròxims pressupostos de la institució que s'han d'aprovar en principi aquest mes de gener. Aquesta compensació es va decidir recuperar el novembre passat en el marc de la negociació col·lectiva amb els treballadors, just en el moment que es va acordar també suprimir de manera gradual els polèmics premis de jubilació.
I sense moure'ns del Parlament, el Parlament havia decidit avui que no activarà el seu protocol contra la violència masclista després que una periodista va denunciar públicament el diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, per maltractament psicològic i per abús de poder. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP van demanar al president del Parlament, Josep Rull, que activés aquest protocol, però la mesa ha conclòs que no es dona cap dels supòsits per fer-ho perquè no hi ha cap denúncia formal de l'afectada ni té relació amb l'activitat del Parlament. A més, de Dalmases no era diputat en el moment dels fets que es denuncien. Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. La Generalitat ha eliminat gairebé 10.000 places en pisos turístics il·legals en un any. Ho ha fet amb una eina informàtica que ara posa a disposició dels ajuntaments per tal de perseguir més fàcilment les irregularitats en aquests allotjaments. L'associació que aplega apartaments turístics legals, Apartur, ho veu amb bons ulls, però es queixa de l'excessiva regulació. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia, es tracta d'una eina informàtica que vol que tots els anuncis que hi ha a les plataformes online i ocupant amb les dades que té l'administració com el registre de pisos turístics. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha explicat que això permetrà fer més inspeccions.
Serà més inspeccions, més inspectors, i per tant hem d'esperar més informació. També hem d'esperar doncs, que això es pugui augmentar i per tant lluitar contra aquest ús no desitjable d'aquests habitatges amb ús turístic que no podrien ser amb ús turístic.
Els apartaments turístics legals aplaudeixen la persecució dels il·legals, però diuen no la seva. I és que avui la patronal Apartur ha tornat a carregar contra la regulació i limitació anunciada pel govern i la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de tancar els 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat. Esgrimeixen ara un informe de la consultora PwC que diu que l'eliminació posa en risc una contribució de 1.900 milions d'euros anuals a l'economia de la ciutat i més de 40.000 llocs de treball directes i indirectes. A més, asseguren que eliminar els pisos turístics, un 1% del total d'habitatges de la ciutat, no vol dir que millori el lloguer residencial, amb arguments com aquest d'Anna Merino, autora de l'informe.
Si veieu l'Eixample, els habitatges d'ús turístic han decrescut en un 3%, i estem parlant d'una dada dels últims 10 anys. Però fixeu-vos què ha passat amb el preu del lloguer. S'ha incrementat un 82%, per sobre de la mitja.
I al contrari, afegeix que en zones com Nou Barris s'hi han disparat els pisos turístics els últims 10 anys i els preus del lloguer residencial han crescut per sota de la mitjana de Barcelona.
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. En la informació internacional, tothom pendent de Qatar, perquè allà continuen les negociacions per un alto el foc a Gaza. Hamas està esperant detalls de la retirada de les tropes israelianes abans de donar llum verd a l'acord. Mentrestant, Israel ha atacat la franja i també Cisjordània i ha provocat la mort de 68 palestins en total. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Hamas vol tenir-ho tot lligat abans d'entregar els hostatges a Israel i, per tant, perdre l'únic actiu que evita la destrucció total de Gaza. Per això els islamistes estan a l'espera que Israel entregui els mapes de la retirada dels seus soldats. Volen assegurar-se que aquest acord suposarà la fi definitiva de la guerra. Des de l'ala més ultradretana del govern israelià, el ministre Bezalel Smotrich continua parlant de victòria total.
L'únic que em preocupa i a què dedico tota la meva força és com aconseguirem els objectius de la guerra. La victòria total, la destrucció completa de Hamas, tant la branca militar com la civil, i el retorn a casa dels hostatges.
Mentre duren les negociacions, Israel continua atacant, aprofitant que el focus és a Doha i Gaza. Aquesta nit ha matat 6 persones a Jenin, a Cisjordània. També ha bombardejat la franja, on han mort 62 palestins en un dia. Els ciutadans de Gaza, com el Nassim, esperen que les negociacions no es trenquin i l'acord arribi.
Portem més de 460 dies esperant amb impaciència aquest moment. Com a treballador d'emergències en una ambulància, sé que m'espera molta feina després de l'acord. Hi ha molts desapareguts i molts morts.
El futur de la franja és, de fet, un dels aspectes que s'abordarien en la tercera fase de l'acord. Avui el primer ministre palestí ha insistit que qui s'ha d'encarregar de Gaza ha de ser l'autoritat palestina. També ho va dir ahir el secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken. Això sí, sempre que aquesta autoritat sigui reformada.
I a Ucraïna, Rússia ha llançat un atac amb més de 40 míssils i desenes de drons contra infraestructures energètiques ucraïneses que ha causat danys importants a la regió de Kharkiv i a l'oest del país. Ha estat la resposta a l'atac d'ahir de l'exèrcit ucraïnès contra ciutats industrials i bases militars pròximes al riu Volga, el més intens que ha llançat fins ara Ucraïna sobre territori rus allunyat de la frontera, Vicent Mifsud.
L'atac massiu de Rússia ha fet sonar les alarmes aquesta matinada per tot el país, inclosa la capital Kyiv, on la gent s'ha refugiat al metro. Mentrestant, les bateries antiaèries ucraïneses han aconseguit neutralitzar uns 30 míssils i la majoria de drons, segons ha explicat el president Zelensky a les xarxes socials, però els que han impactat han causat danys importants en instal·lacions energètiques que han obligat a programar talls d'electricitat i calefacció a la majoria del país. L'atac no ha provocat víctimes. Rússia havia denunciat ahir la utilització de míssils balístics nord-americans en l'atac ucraïnès que va provocar incendis en dipòsits de gas, magatzems de municions i infraestructures energètiques i militars russes en ciutats a la riba del Volga. Zelensky, que visita avui Polònia, país que presideix la Unió Europea, ha tornat a demanar als aliats més defenses antiaèries per reforçar la protecció de la població i les infraestructures.
I a Corea del Sud han detingut aquesta matinada el president destituït. És un fet inèdit al país després d'un mes i mig atrinxerat a casa seva. La detenció i posterior interrogatori evidencia la crisi política que viu Seul des que Yoon Suk-yeol va decretar la llei marcial a principis de desembre. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El 3 de gener, atrinxerat a la residència presidencial, Yoon Suk-yeol va aconseguir evitar una primera temptativa de detenció, però avui la policia hi ha posat tots els mitjans. Ha escalat la tanca i ha tallat les concertines. Davant l'evidència, Yoon, a l'espera del veredicte del Constitucional sobre la seva destitució, aprovada ja pel Parlament al desembre, ha hagut de cedir. Ha deixat enregistrat, però, un missatge presentant-se com el polític responsable que vol evitar un bany de sang.
Avui, veient aquests individus envair la zona de seguretat amb equips d'extinció d'incendis, he decidit atendre la sol·licitud de compareixença voluntària de l'Oficina d'Investigació de la Corrupció, tot i ser una investigació il·legal, per evitar qualsevol incident lamentable i violent.
Finalment, Yoon Suk-yeol ha estat conduït a l'oficina anticorrupció, on s'ha acollit el seu dret a no declarar. Visca Yoon Suk-yeol criden entusiastes als seus partidaris que asseguren que l'oposició li ha robat el poder. Víctima, en lloc de responsable, de la instauració d'una llei marcial sense més sentit que el d'eliminar l'oposició. Els seus simpatitzants enarboren la bandera dels Estats Units, invocació al gran aliat enfront de l'esquerra que, com a excusa per decretar la llei marcial, Yoon va dir que eren infiltrats de Corea del Nord. Els seus fidels creuen cegament en aquestes fake news.
I a Califòrnia puja a 25 el nombre de morts pels incendis a Los Angeles i les autoritats han detingut 3 persones acusades de provocar incendis mentre el vent continua sent la màxima preocupació, Sara Canyeter.
Sí, les autoritats nord-americanes han informat que s'ha localitzat una nova víctima mortal, un home de 84 anys a la zona de Pacific Palisades, on encara hi ha 13 persones desaparegudes. També que en total ja s'han arrestat 14 persones, 3 d'elles són sospitoses d'estar provocant focs i la resta han estat detingudes per actes vandàlics o robatoris. Les previsions meteorològiques apunten a ratxes de vent de fins a 100 km per hora en alguns punts del sud de Califòrnia, fet que posa en alerta els bombers. Anthony Marroni és el cap dels bombers de Los Angeles. Severe fire weather
conditions. Les condicions meteorològiques severes continuaran fins demà. De fet, els pitjors vents es preveuen cap aquest vespre i tot dimecres. Please be assured that the Los Angeles County region. Si us plau, assegureu-vos que el comtat de Los Angeles està preparat. Els vents previstos combinats amb la baixa humitat mantenen l'amenaça d'incendis a Los Angeles en situació crítica.
Segons l'últim balanç, la superfície cremada és d'unes 16.500 hectàrees, són 1.500 més que en l'anterior recompte. Hi ha 88.000 persones evacuades i ja s'han cremat més de 12.000 edificis.
Falten 5 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida repassem com han anat els trasplantaments a Catalunya.
Catalunya migdia.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. En Joan Petit quan balla, ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'Ós Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tritó també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts, 2:15. Baixa el nombre de trasplantaments d'òrgans, però es mantenen en xifres rècord a Catalunya, que manté el lideratge del rànquing mundial. L'any passat es van fer 1.344 trasplantaments, un 3,5% menys que l'any anterior. Per això, els experts consideren que és possible que s'hagi tocat sostre. També es detecta un fort augment del rebuig a les donacions d'òrgans, Mònica Mas.
Des de l'Organització Catalana de Transplantaments no estan preocupats per aquesta baixada. El seu director, Jaume Tor, admet que es podria haver arribat al límit del sistema, però que hi trobaran solucions.
Potser sí que estem al nostre sostre, però també és veritat que estan arribant noves tecnologies que estan ajudant a que la donació d'òrgans que abans no traiem, ara els traiem, que donants de més edat, doncs la tecnologia, la nova medicació, doncs permet trasplantar-los que abans no.
Durant el 2024 hi ha hagut més negatives, com deies, de les famílies a donar els òrgans dels seus familiars, un 25% més. Això és una xifra rècord. La doctora Belén Garcés, que és coordinadora de trasplantaments de Can Rutí, ho atribueix a l'augment de la immigració i a l'envelliment de la població.
No han crescut dins d'un país on es normalitza el fet de donar òrgans i teixits. Si ho entenen, però potser en aquell moment no ho saben bé digerir, de manera que acaben donant-nos una negativa familiar. I després que tenim donants que, tot i ser d'aquí, doncs el fet de ser anyosos, doncs culturalment els hi costa desenganxar-se d'aquest apego que tenim o que hi havia més abans al que és el cos.
Justament això pot explicar que s'hagin fet un 7% menys de trasplantaments de ronyó, 911 en total, i que hagi augmentat la llista d'espera per aquesta intervenció a 1.300 persones. En canvi, han augmentat els de pàncreas, cor i pulmó.
I una seixantena d'experts a nivell mundial proposa canviar els paràmetres per diagnosticar l'obesitat. En un treball publicat a la revista The Lancet, aquesta comissió d'experts planteja que, a banda de l'índex de massa corporal, es tingui en compte també el percentatge de greix, determinat sobretot per diferents mesuraments en relació al perímetre de la cintura. La proposta compta també amb el suport de 75 organitzacions mèdiques d'àmbit mundial, Purificació Barceló.
Sí, aquests experts defensen que el canvi permetria un diagnòstic molt més fiable d'una condició que afecta una de cada 8 persones a tot el món. José Manuel Fernández Real, investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona, és l'únic participant de l'Estat en la comissió.
Si una persona té més de 25% de greix corporal, si és un home, 30% de greix corporal, si és una dona, llavors és una mesura més acurada del que és obesitat.
Però la recerca va més enllà i també estableix 18 condicions per diferenciar l'obesitat preclínica de la clínica, és a dir, la que ja es pot considerar una malaltia.
Si una persona té alguna d'aquestes 18 manifestacions o té una limitació en les actives de la vida diària, llavors definim com una obesitat clínica. Té una malaltia. Una persona té obesitat i no té cap d'aquestes condicions, llavors tindria una obesitat preclínica.
Aquesta diferenciació permetria fer un seguiment molt més estricte i específic d'aquelles persones que es consideri que estan en un nivell patològic i sense estigmatitzar-les.
Un nen de 3 anys ha mort quan li ha caigut a sobre una porteria a Subirats, a l'Alt Penedès. Els fets van passar ahir a la tarda, al pavelló municipal d'Ordal. Els Mossos ja han obert una investigació per determinar les causes de l'accident. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci i ha decretat 3 dies de dol. Subirats, Montse Gené.
Tot Subirats està commocionat per la mort d'un nen de 3 anys veí del municipi que estava jugant al pavelló, que és un espai de joc obert d'accés lliure. El pavelló té porteries fixades a terra, però en un racó hi ha una porteria mòbil lligada amb un candau que està en un espai estret, de manera que, si algú la vol tombar, xoca contra la paret de l'edifici. No se sap ben bé què va passar perquè es mogués, si la va moure algú o no. És el que s'està investigant per part dels Mossos d'Esquadra. L'alcalde Jaume Domènech n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo us dic que era una porteria mòbil, secundària, d'entrenament, que estava en un racó, fora totalment de la pista, i és una cosa que decidiran les investigacions dels Mossos, i que estava lligada en un, correctament lligada en un fanal. Però tot això seran els Mossos que són els que hauran d'investigar els fets.
L'alcalde diu que el pavelló té tots els permisos. Ara s'han decretat 3 dies de dol i s'ha posat ajuda psicològica a disposició de la família del nen.
El Ministeri de Sanitat ultima la lletra menuda d'un acord que posarà fi a les guàrdies sanitàries de 24 hores i prohibirà que càrrecs intermedis compaginin la seva feina al sector públic amb treballar també al sector privat. Els sindicats hi estarien d'acord, tot i que encara falta la seva signatura, i el text es debatrà amb les comunitats autònomes la primera setmana de febrer. Madrid, Cristian Roldán.
Guàrdies de com a màxim 17 hores. Ministeri i sindicats s'han posat d'acord per desterrar les polèmiques guàrdies de 24 hores dels hospitals. Es tracta d'una demanda històrica del sector que ja va recollir més de 100.000 signatures per eliminar aquestes guàrdies durant l'any passat. La ministra de Sanitat, Mònica García, considera que és una mesura clau per afavorir la seguretat de pacients i de treballadors.
És un clamor que les guàrdies de 24 hores són completamente anacróniques y que ponen en riesgo la salud no solamente de nuestros profesionales, sino también de los pacientes que son atendidos.
El nou estatut marc que està redactant el govern també preveu que els caps de servei i altres càrrecs intermitjos no puguin treballar alhora al sector públic i al sector privat. Una mesura que, segons García, servirà per evitar que s'utilitzi el prestigi de la sanitat pública per a l'enriquiment personal.
En los últimos meses se han conocido algunos casos de jefes de servicio que han combinado su labor dentro de la sanidad pública con beneficios obscenos, ¿no? Amparándose en ese prestigio que al final da la sanidad pública, ¿no? El ser jefe de servicio de un hospital importante, la sanidad pública, es lo que da prestigio. Bueno, pues de alguna manera queremos que esta doble dedicación se limite.
L'Estatut Marc és el document que regula la relació laboral dels treballadors dins del sector públic sanitari. Fa més de 20 anys que no s'actualitza i és un dels reptes de l'actual govern. Des del Ministeri asseguren que ja han enviat el document a les comunitats autònomes i durant la primera setmana de febrer es debatrà per tal d'arribar a consensos amb tots els territoris possibles.
Es calcula que la Dana, al País Valencià, va deixar 5.000 persones sense ascensor. Entre avui, encara avui, 2 mesos i mig després dels aiguats, hi ha moltes finques on encara no funciona l'ascensor. És un problema pels veïns que tenen discapacitats o tenen mobilitat reduïda, que només poden sortir de casa amb l'ajuda de la Creu Roja. València, Pepa Ferrer.
La Dana es va endur centenars d'ascensors per davant, deixant molts veïns i veïnes atrapats a les seves finques. Juan Gabriel té 13 anys i s'ha passat gairebé 70 dies sense poder baixar al carrer ni anar a l'escola. Mercedes Fandos és la seva mare.
No puedo bajarlo al colegio, tengo una discapacidad, entonces he tenido que solicitar ayuda a Cruz Roja para poder llevarlo al colegio y bajarlo por las escaleras, porque yo sola no puedo con él. Estos niños necesitan mucho esa rutina, igual o más que los que no son especiales.
Ara, gràcies a una cadira molt especial, ho pot fer. Mario és el tècnic d'emergències de la Creu Roja.
Que lo que va haciendo es salvar todos los escalones, hasta tanto para subir como para bajar. El usuario no se entera de que está bajando la escalera, es como si fuera una rampa.
Les rajoles de les parets de l'entrada han caigut, l'ascensor està trencat, l'olor d'humitat no marxa.
L'ascensor, nada, el ascensor ni va. I hasta que arreglen la maquinària i les piezas i tal, han dicho de 2 a 3 meses.
Només hi ha 10 cadires com aquesta i Creu Roja fa tots els serveis que pot per ajudar aquells a qui la Dana ha fet encara més vulnerables.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Ai, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.
You have no real power.
There's been a slight...
El thriller sobre la successió del papa, Conclave, és la favorita als premis de cinema BAFTA, els més importants del cinema britànic. Té 12 nominacions, segons s'ha anunciat avui des de Londres. Frec a frec amb Emilia Pérez, la comèdia musical sobre el narcotràfic a Mèxic, que en té 11. Montse Camps.
Totes dues competeixen en la categoria de millor pel·lícula al costat de The Brutalist, dirigida per Brady Corbett, la història d'un arquitecte jueu fugit de l'Holocaust, que té 9 nominacions. De Nora, amb direcció de Sean Baker, l'odissea d'una jove treballadora sexual i el biòpic de Bob Dylan, A Complicated Now. Corbett i Baker opten a millor direcció al costat del director de Conclave, Edward Berger, el d'Emilia Pérez, Jack Odiar, i també Denis Villeneuve, per Dune, segona part, i Coralie Farjà, per La Sustància. L'actriu madrilenya Carla Sofia Gascón, protagonista d'Emilia Pérez, opta millor actriu, i en aquesta categoria també hi trobem Demi Moore, per La Sustància. Entre els nominats en la categoria de millor actor hi ha Adrian Brody, per The Brutalist, Ralph Fiennes, per Conclave, i Hugh Grant, pel seu paper de psicòpata a Herètic. La cerimònia d'entrega dels premis serà el 16 de febrer al Royal Festival Hall de Londres.
L'antic teatre, al barri gòtic de Barcelona, encara la temporada reclamen a l'Ajuntament que en l'expropiació de l'equipament prevista per aquest any 2025 es garanteixi la continuïtat del projecte social i cultural al barri, Marta Vives.
Sí, des de fa 22 anys l'antic teatre en ple gòtic de la ciutat s'ha convertit en un espai social i cultural amb un clar compromís amb l'art i l'educació, com ha reivindicat la seva directora, Semolina Tomic.
Que nosaltres tenim un firme compromís com la cultura, com bé de primera necessitat, que això vol dir que nosaltres tenim projectes artístics comunitaris, amb nostres veïns, on ten un dret, una accessibilitat a la pràctica artística.
Des de fa anys, la sala s'ha convertit en un acte de resistència contra la gentrificació i l'especulació immobiliària per part dels usuaris i els veïns. El 2019, davant de la petició d'un augment del lloguer d'un 500% per part del propietari de l'edifici, els seus responsables van aconseguir el compromís de l'aleshores alcaldessa Ada Colau de garantir el futur de l'antic teatre per convertir-lo en un espai públic. Finalment, aquest 2025 sembla que aquest procés d'expropiació ha de ser una realitat. Els seus responsables reclamen que el canvi de gestió mantingui l'essència del teatre.
Nosaltres pensem que som nosaltres en què hem salvat aquest espai, que hem fet aquest projecte. Llavors, jo no sé què volem fer aquí dintre, un teatre comercial en un espai d'un bar en centre de Barcelona.
De moment, ells ja han preparat la programació d'enguany, que arrencarà amb un muntatge de teatre social amb col·laboració amb la Fundació Arrels, unes jornades de punk i hardcore o l'obra de cabaret de Víctor Guerrero.
La segona edició de la campanya Cap Butaca... Cap butaca buida incrementa un 26% el nombre de sales adherides respecte a l'any passat. De moment, a 2 mesos d'aquesta cita teatral, el dia 22 de març, unes 180 espais de tot Catalunya ja han confirmat la seva participació. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Els responsables de la campanya s'han mostrat molt satisfets pel bon ritme d'adhesions d'espais teatrals. Si l'any passat van ser 145, enguany per ara ja en són 183. 129 es concentren a Barcelona, 19 a la demarcació de Tarragona, 18 a la de Girona i 13 a la de Lleida. En la presentació de la campanya a Tarragona, el vicepresident de DETCA, Toni Albadalejo, destaca la fita que s'ha aconseguit de moment.
Falten 2 mesos per arribar a la data del 22 de març
Ja portem 183 teatres adherits a la campanya. Això vol dir que abans de començar ja estem morint d'èxit. Estem nerviosos i molt il·lusionats.
A més, a Tarragona, la campanya també es presentarà per primera vegada a Girona, Lleida i Igualada. Entre els teatres que participen a la jornada hi ha la Sala Trono, que avui precisament ha presentat la temporada de primavera amb 11 muntatges, entre els quals destaca una producció pròpia, el monòleg La mare, el dimoni i jo, escrita i protagonitzada pel director i actor Oriol Grau.
I el terror omplirà la 13a edició del festival Tiana Negra, un referent dins del gènere de novel·la negra en català. Serà l'eix central del certamen que visitaran noms com ara Lluís Anton Baulenes, Lluís Llort, Alejandro Palomas o Àlex Gorina.
Sí, hi haurà una vintena d'activitats com una ruta per les cases encantades del municipi, una taula rodona dedicada al gènere de terror amb Àlex Gorina o un espai musical de terror per adolescents. Tot relacionat amb la por per la raó que explica Anna Maria Villalonga, directora del festival.
Vam triar el terror perquè, evidentment, la novel·la negra i el terror no són exactament la mateixa cosa, però sí que tenen molt en comú, no? Hi ha moltes novel·les negres que fan molta por. El terror psicològic, el terror sobrenatural està inclòs dintre de moltes novel·les negres i, per tant, ens semblava que hi havia com una simbiosi entre els dos gèneres, entre els dos elements.
Durant tres dies es presentaran les principals novetats de novel·la negra catalana. El Tiana Negra és el seu gran aparador, com defensa l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra.
És un festival militant i combatiu en defensa de la nostra llengua. És un festival de novel·la negra en català i n'estem molt orgullosos en aquests moments en què creiem que hem de defensar la nostra llengua.
Tot plegat del 24 al 26 de gener.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui juga el Barça, però per sobre del partit contra el Betis a la Copa, ara mateix l'actualitat blaugrana ve marcada pel futur d'Araujo, que ara podria renovar.
Sí, després de dies en què el jugador escoltava ofertes per marxar al gener, ara ha decidit, segons fons del Barça, que es queda al club blaugrana.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Com deia l'Òscar, avui juga el Barça, partit de Copa amb el Betis a l'estadi Lluís Companys, i de seguida en parlarem, perquè també hi ha notícia a la convocatòria d'aquest partit, però abans Ronald Araujo ja ha comunicat al Barça que no es mou i que, de fet, la intenció que té és de renovar amb el Barça. Ramon Salmurri, com s'ha produït aquest gir de 180 graus?
Doncs mira, les últimes hores l'hi han estat determinants per fer girar l'opinió del futbolista. Tot parteix de la lesió d'Íñigo Martínez. Araujo se sentia apartat, veia que tenia per davant dos futbolistes com Cumbersí i Íñigo, però les últimes hores ho han dinamitat tot d'entrada per l'actitud del Barça, que directament ha traslladat a Araujo, que és un futbolista importantíssim, que és un futbolista capital, i ho ha fet des de tots els seus vectors, sobretot Deco com a director esportiu. Ha estat l'encarregat de tancar aquesta operació i aquest acord amb Ronald Araujo, però també Joan Laporta o fons del propi vestidor, que en les darreres hores han intentat per tot arreu fer-li entendre a Ronald Araujo que és un jugador importantíssim i que en aquest tram de temporada doncs ha de ser un jugador determinant. Per tot això, Araujo ha decidit finalment rebutjar aquesta proposta que té de la Juventus. Des del Barça diuen que aquest acord de continuïtat va implícit un acord per la seva renovació de contracte de cara al seu futur. També t'haig de dir que des de l'entorn del jugador no són tan contundents pel que fa a aquesta renovació, però en qualsevol cas Araujo ha decidit quedar-se, ha rebutjat la proposta de la Juventus i, com a mínim, continuarà vinculat al Barça.
I avui estarà més content encara Araujo perquè, d'entrada, al partit d'aquesta nit Araujo hauria de ser titular. El partit es juga avui a les 9, el Barça rep el Betis, és el partit de vuitens a final de la Copa, i com dèiem, la notícia, o una de les notícies, la trobem a la convocatòria perquè Ansu Fati torna a quedar-se fora. Salmurri, tenim cas Ansu.
Per tercer partit consecutiu, Ansu va fora de la convocatòria en un futbol modern en què les convocatòries són de més de 20 futbolistes i, per tant, crida l'atenció que Ansu, per tercera vegada consecutiva, acabi quedant fora. I deia Hansi Flick a la roda de premsa que les lesions, que l'estat físic del futbolista no li havien permès exhibir tot el seu potencial. El cas és que Flick no està content. Amansu no està content amb el seu futbol, ni tampoc amb el seu rendiment, i d'aquesta manera li està enviant un missatge molt clar al jugador. Ara cal veure quina és la reacció que tindrà el jugador. El que sí que sabem és que no li agrada gens ni mica això de sentir-se fora i comença a veure clar que està un pas enrere respecte a la resta dels seus companys. A partir d'aquí, Ansu és un futbolista amb una fitxa molt elevada, és el 10 del Barça, i és complicat trobar-li un encaix al futbol actual, especialment a la Lliga Espanyola. En qualsevol cas, i a tot això, avui el Barça té un partit transcendental, perquè és un partit a Carau Creu. És veritat que juga a casa contra el Betis, partit de Copa, vuitens de Copa, però és un partit definitiu, perquè avui és caixa o faixa, i per tant Hansi Flick haurà de triar el millor equip possible, tenint en compte que no disposa ni d'Íñigo Martínez ni tampoc de Wojciech Szczęsny, el porter polonès, que està sancionat i no podrà jugar.
Doncs el partit que es juga a les 9, des de les 8 el podreu seguir a la TDT, i com sempre ja sabeu, tota la prèvia des de les 7 de la tarda al Tot Costa. Avui es juguen tres partits més d'aquests vuitens de final de la Copa, i el Madrid jugarà demà, però atenció amb la roda de premsa prèvia del Madrid, la que ha fet el tècnic Carlo Ancelotti, perquè l'ha feta amb un ambient Montserratlla molt tens.
El tècnic del Madrid estava molt seriós i fins i tot no ha respost algunes preguntes, com ara si l'equip es reforçarà en el mercat d'hivern o si la desfeta a la Supercopa va ser sobretot per una qüestió tècnica. Ancelotti ha admès que va ser un mal partit, que els ha fet mal, però diu que no estan enfonsats i veu com una oportunitat per esborrar la final de la Supercopa el duel de demà a casa contra el Celta. Després d'analitzar amb calma la derrota contra el Barça, Carlo Ancelotti té clar quin és el problema de Madrid.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La evaluación del partido ha sido un mal partido a nivel defensivo en todas las líneas. No solo en la línea enfrente, en la línea de los medios, en la línea de atrás. Y nada más que añadir.
Ancelotti també ha reconegut que Mbappé ha necessitat temps per adaptar-se a l'equip i superar alguns problemes físics, però que ara està en el seu millor moment i creu que això ho hauria d'aprofitar l'equip. I diu que no li afecten les crítiques perquè amb els anys ha après que no és el millor tècnic, però tampoc el pitjor. A la Copa avui, l'Atlètic de Madrid, l'actual campió d'hivern de primera, juga al camp de l'Elx, segon de segona divisió, a 2:15. L'únic supervivent de segona ref a la Copa, el Pontevedra, rep el Getafe, i l'Almeria, líder de segona, dirigit pel tècnic català Rubi, rep el Leganés. Tots dos partits a 8:15. El València ja és als quarts de final de la Copa després de guanyar el Ourense per 0-2.
I a Girona, com que és dimecres, l'Eduard Solà el tenim molt enfeinat, amb el Girona reservat. Avui, Eduard, el que toca és fer balanç una mica de la primera volta i amb un escàner de les previsions de cara a la segona, que, vaja, s'han de fer més punts per jugar a Europa?
Sembla que sí. Mira, el Girona ha acabat la primera volta amb 28 punts i, segons els càlculs que han fet el Girona reservat, si fa els mateixos punts a la segona volta, tindrà difícil aconseguir l'objectiu de classificar-se per jugar a competició europea la temporada que ve. En alguns casos podria arribar a la Conference, però no a l'Europa League. Això sí, si fa 33 punts a la segona volta, 5 més que la primera, i que són els punts que va fer a la segona volta la temporada passada, s'assegura plaça europea, que Michel ja ha dit des de fa algunes setmanes que ha de ser l'objectiu. A partir del mes de febrer, només un partit per setmana, el Girona confien a millorar la puntuació que han fet a la primera. Això ho debatem al Girona reservat aquesta setmana amb en Xavi Soler, en Fel Feixedes i amb en Miquel Àngel Muñoz, ex-segon entrenador del Girona, a la segona divisió.
I l'Espanyol obre divendres la 20a jornada de Lliga davant el Valladolid, a casa, i si el partit de la setmana passada amb el Leganés dèiem que era clau, aquest encara ho és més, o com a mínim així ho ha explicat aquest matí Sergi Andreu, un dels jugadors que han de ser importants en aquesta segona volta.
Sí, aquest matí hem sentit el migcampista Edu Expósito, que ha tornat als terrenys de joc després de la lesió greu al genoll d'ara fa un any. El de Cubelles vol tornar a ser important i mica en mica va recuperant la seva millor versió. Avui ha parlat així del partit de divendres i de la importància de guanyar l'Average al Valladolid.
Bueno, la experiencia después de años en descenso, ¿no? Estar cerca peleando, hablar de final tan pronto no me parece lo correcto, pero sabemos de la importancia de este partido, ¿no? Sobre todo contra un rival directísimo, y entonces sabemos de la importancia, ¿no? De que tenemos que ganar el partido, tenemos que intentar llevarnos el gol a veraje, porque al final de temporada esto es muy importante.
Mentrestant, el club treballa intensament en el mercat d'hivern. Pel que fa a les sortides, pràcticament té fetes les del francès Irving Cardona i el neerlandès Nagy Junubar, que haurien de deixar el club, si no passa res estrany, aquests propers dies.
Ara fem una petita pausa i després...
L'energia que gastem per preparar una cursa és molt alta. A més, en una situació personal complicada...
L'alegria de Nani Romla després de guanyar la desena etapa del Dakar.
Catalunya migdia.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'herbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'herbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
És un ocell? És un avió? No, són els nostres preus que segueixen en caiguda lliure amb la baixada de gener de MediaMarkt! Llança't i aconsegueix les millors ofertes en la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Guerrero y Asociados Abogados és una firma jurídica que lluita contra les pràctiques abusives de les companyies d'assegurances. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i prestigi per al teu negoci.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts.
¿Quién los esconde? ¿Quién?
El fred que crema és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Dakar entra a la fase decisiva amb l'arribada de l'Empty Quarter, un desert que ocupa el 25% de la superfície de l'Aràbia Saudita, i la desena etapa d'avui ha mostrat als pilots el que es trobaran demà a l'etapa reina de dunes, Damià Aguilar.
Tant en cotxes com en motos, els primers de la classificació han afluixat perquè no volen obrir pista demà. Això ha permès guanyadors com Nani Roma a la categoria de cotxes, molt emocionat.
Sobretot emocionant per tot l'equip, per tot, per... Guanyar sempre et fa oblidar una mica tots els mals moments i et dones compte de la realitat i de per què val la pena tot això. Per tant, content per l'equip, content per l'Àlex, que fins ara no havíem pogut tenir una etapa neta, sempre ens paràvem a esperar els companys, era... però bé, contents. La realitat és que estem contents i demà un dia més.
Dels de davant en cotxes, l'Ategan és el que més ha corregut, de manera que recupera el lideratge amb 2 minuts 30 segons sobre el Ragi, 26 minuts sobre Ekström i 30 minuts sobre Alatilla. En motos, podi d'etapa per pilots de la segona categoria. Doherty s'adjudica l'etapa absoluta amb Canet cinquè. El de la Garriga s'ha trobat dunes complicades com a aperitiu del que vindrà demà.
I m'ha costat al principi una mica adaptar-me. Sí que han sigut estranyes aquestes dunes per mi. No havia rodat dunes així tan... que es tallin tant de cop que no te les esperes. Passes 3 o 4 dunes rodones i després una que es talla. I amb això m'ha costat adaptar-me. De fet, m'he menjat alguna duna, però ja ho he pres.
Canet lidera Rally 2 amb 35 minuts sobre Tobias Ebster. El seu company de camper, Daniel Sanders, lidera Rally GP amb 16 minuts i mig sobre Tosha Sharaina.
d'Eurolliga, el Barça rep el vigent campió de la competició, el Panathinaikos grec, després d'haver sumat dues victòries consecutives fora de casa, una a l'ACB i l'altra en competició europea. Per tant, després de setmanes, podem dir, Ernest Macià, que l'equip arriba en un bon moment?
Sí, a nivell de resultats s'ha millorat clarament i, de fet, a Europa, ja que estem parlant d'Euroliga, guanyar la pista del que era el líder, el Mónaco, i del París, que era tercer, i la gran revelació, doncs és una grandíssima notícia. Ara bé, després s'ha d'acabar de refrendar el Palau Blaugrana avui en una setmana on ve avui el campió d'Europa i el divendres un rival directe, com l'Efes. Però sobre avui, bé, qui ens visita és, a part de l'actual campió d'Europa i de l'entrenador que genera més controvèrsia, Erguin Ataman, perquè és un provocador girant-se cap a la grada, l'estrella, una de les estrelles, però potser l'estrella principal en aquell moment, que és Kendrick Nunn, un jugador que van fitxar fa un any i mig de l'NBA, que va fer sostre contra el Barça de punts, 29 punts, i el Barça va estar a punt de guanyar la pista de Panathinaikos, però bé, el d'avui, sens dubte, serà un partit diferent, amb un palau ple, tot i que coincideix amb el futbol. Joan Peñarroya parla justament d'aquest jugador que et parlava ara, Kendrick Nunn.
Personalment és un dels jugadors que m'ha impactat més en directe veure'l jugar pues, aquest any contra nosaltres allà al seu camp. Estem parlant d'un superjugador en un moment de forma excels, però Panathinaikos és molt més que Kendrick Nunn.
I de l'Eurolliga a l'Eurocup, on la penya visita la pista del Gran Canària, quan falten 4 jornades perquè s'acabi la fase de grups, la penya està a 2 partits a la zona de play-off i avui, per tant, Ernest, importantíssim aconseguir la victòria.
Sí, perquè si no es perd, doncs serà un adeu virtual. Sí que és veritat que segueix viu a la penya perquè els rivals han acompanyat i perquè la penya ha guanyat els 2 últims partits, però avui es juga a la pista d'un rival complicadíssim, un dels millors de l'Eurocup. Escoltem el tècnic del Joventut, Dani Miret.
Tenim una situació competitiva difícil perquè no tenim marge de poder cometre un error. Només podem pensar en aquest partit, no? No podem pensar més enllà.
I ja ho sabeu, si hi ha partit d'Eurolliga, doncs teniu la transmissió de l'Ernest Macià a l'app de Catalunya Ràdio. Aquest Barça-Panathinaikos, també el Gran Canària Penya, els podreu seguir a la transmissió del Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I en tenis, a l'Open d'Austràlia, Alcaraz i Djokovic ja són a la tercera ronda i a aquest últim, Djokovic, però, li ha costat una mica més, Pau Ros.
El serbi de moment funciona a mig gas. Avui ha superat el jove Jaime Faria per 6-1, 6-7, 6-3 i 6-2 i s'ha convertit així en el jugador amb més victòries en un gran slam després de superar Roger Federer. Tot i això, Djokovic ha hagut de suar per emportar-se el partit i no és el primer en aquest Open d'Austràlia, així ho explicava.
Well, I'm satisfied with the win.
Estic satisfet amb la victòria. Tenia el control amb el trencament en el segon set i després és veritat que he baixat al meu nivell. He perdut 4 jocs seguits. He aconseguit tornar a la meva millor versió, el tie-break, però aleshores ell era un jugador millor. Crec que hi ha hagut un punt del partit en què ell estava encertat en tots els aspectes. Era difícil jugar contra ell perquè pràcticament estava servint primers sets i anava a buscar els punts, però a partir d'aquell moment he millorat el meu joc i he jugat 4 sets realment bons. Really good fourth
set, so. Per la seva banda, el Alcaraz també és a la tercera ronda després de guanyar el japonès Nishioka per 3-16-0. En el quadre femení, la campiona olímpica i finalista l'any passat, la xinesa Qin Wenzheng, ha caigut eliminada a mans de la número 97 del món, Laura Zygmunt. Coco Gauff i Arina Sabalenka esperen a la següent ronda, on també hi és Paula Badosa, que ha guanyat per la via ràpida, 6-1 i 6-0.
Ja està en marxa el Mundial Masculí d'Handbol amb 8 catalans a la selecció espanyola, capitanejada pel seleccionador Jordi Rivera. Avui es disputa la segona jornada, però l'equip espanyol no debutarà fins demà. I el Mundial, Montse, juga conjuntament, recordem, en 3 països, Dinamarca, Noruega i Croàcia.
Justament Dinamarca, una de les seleccions anfitriones, és una de les favorites. De fet, opta a la seva quarta corona mundial consecutiva. En el cas de la selecció espanyola, va aconseguir el bronze als 2 últims mundials i als últims jocs a París. Espanya és dins del grup F, on es trobarà Suècia, el Japó i Xile, amb qui debuta demà Oslo, Noruega. Just ahir va començar la fase preliminar d'aquest Mundial d'handbol amb 32 equips distribuïts en 8 grups de 4 equips. Jugaran fins dilluns que ve. Els 3 primers de cada grup passaran a la fase principal del Mundial, on hi haurà 4 grups de 6 equips i es jugarà del 21 al 26 de gener. Els 2 primers de cada grup passaran als quarts de final, que es disputaran ja a final de mes. La final del Mundial serà el diumenge 2 de febrer. A la jornada d'ahir destaca el triomf de França davant Qatar, 37-19, i una de les anfitriones, Dinamarca, va golejar Algèria, 47-22. Avui juguen les altres dues seleccions anfitriones, Noruega contra el Brasil i Croàcia amb Bahrain. I, entre altres, també jugarà l'Alemanya-Polònia.
I ara us expliquem el cas del Mollerussa, perquè l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, ha denunciat el club per impagaments als seus jugadors, Isaac Vilalta.
Sí, aquesta denúncia fa que el club del Pla d'Urgell no pugui fitxar en aquest mercat d'hivern fins que no resolgui els impagaments. El club, recordem, ja fa setmanes que no té president i la junta directiva, de moment, no fa declaracions per valorar aquesta situació. Diumenge passat, en el partit al camp del Girona B, els jugadors dels dos equips van fer una aturada simbòlica de 15 segons a l'inici del partit. De la situació en parla Pucci, el capità de l'equip.
Això és algo que no, vull dir, que no deixarem passar. Vull dir, els jugadors que vulguin estar fins al final, donarem tot de nosaltres fins que piti l'àrbit l'últim partit, i penso que ho tenim molt clar, no? Això sí que és veritat que tossuts no ens guanyen, però volem reivindicar-nos una mica per la situació actual del club, no? Perquè ja portem uns mesos arrastrant-ho i es fa difícil, no? Però ens agrada moltíssim el futbol, nosaltres volem seguir donant la cara fins al final, i a partir d'aquí ho deixem a les mans dels que els hi toque.
El tècnic del Mollerussa, Moja, ja ha mostrat públicament el seu suport als jugadors.
Repassem altres temes del dia amb la Marta García. Comencem pel futbol sala.
Els jugadors del Barça, Diego i Pito, estan entre els 10 nominats a millor jugador del món del 2024, uns guardons que entrega la prestigiosa web Futsal Planet. Vindria a ser l'equivalent a la pilota d'or de futbol. El guanyador s'anunciarà en breu a partir de 3:45. S'han sortejat també els quarts de final de la Copa del Rei a partit únic. El Barça jugarà en la pista del Jaén l'11 o 12 de febrer. I per cert, la Federació Catalana de Futbol, en este cas, i la Creu Roja, han tancat este matí un acord de col·laboració per fomentar la formació en matèria de seguretat i salut amb l'objectiu d'implicar tots els clubs de futbol.
Sorteig també de la Copa d'Hoquei Herba.
I atenció, perquè destaquen els quarts de final un derbi egarenc Atlètic de Terrassa Club Egar a la resta d'emparellaments, Barça Polo, Júnior Club de Campo i Terrassa Tenis a Santander, i en la Copa de la Reina, Júnior Complutense, Club de Campo Polo, Egar a Taburiente i Reial Societat Atlètic Terrassa. La competició se disputa en el Pla de Bonaire, les instal·lacions de l'Egara, del 28 al 30 de març. I deixa'm dir-te també que avui el CAC 7 Granollers juga contra el Valladolid en la Lliga Femenina d'Handbol, i en lo que Lliga Femenina, dos partits, Fraga Sant Cugat i Manlleu Vigues i Riells.
Doncs tot això ha pogut dir la Marta García en poc més d'un minut. Ara ho deixem aquí. Nosaltres seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.